Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dimecres 4 de desembre del 2024 i avui ens despertem amb 6 graus als Prats del Rei, 9 a l'Escala i 11 a Barcelona. L'atenció internacional se centra aquest divendres en dos extrems del planeta, França i Corea del Sud. Una de les principals potències asiàtiques i principal aliat dels Estats Units a la regió s'intenta refer de les hores més convulses de les últimes dècades, amb l'intent del president d'assumir tots els poders per desconfiar de l'oposició. Però finalment va fer marxa enrere per l'oposició del Parlament i també del carrer. Les protestes han estat la tònica en les últimes hores. Tothom està pendent de les properes passes del govern. I a França...
A la une ce mercredi, crucial en France, sur le terrain politique avec le...
Aquesta tarda es voten les mocions de censura contra el govern del primer ministre Barnier. Pràcticament tothom dona per fet que l'executiu caurà per la pinça que faran entre l'esquerra i l'extrema dreta. A casa nostra, sobre la crisi de l'habitatge, atenció també amb la dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. A Barcelona, la meitat de persones que viuen de lloguer queden en situació de pobresa un cop pagat l'habitatge. Això vol dir que ens queden poc més de 500 euros per passar el mes. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana Hidra, diu això.
Una de cada tres famílies que viu de lloguer destina més del 50% de tots els ingressos de la família a pagar el lloguer. I això fa que després de pagar aquest lloguer hi hagi una part molt gran de la població que estigui en situació de pobresa.
I una altra dada que us avancem també sobre habitatge. Els municipis on s'aplica el topall al preu del lloguer dels preus han baixat, però molt tímidament, un 0,9% en l'últim any. Això sí, segons dades del govern, allà on no s'ha aplicat, els preus han pujat més d'un 6%. I també avui, al matí de Catalunya Ràdio, avançarem un cas d'abús sexual contra un ciclista de muntanya professional. La víctima, amb qui parlarem a partir de les 9 del matí, també és una ciclista que ara ha presentat una denúncia formal als Mossos d'Esquadra. Denuncia una violació. En parlarem a partir de les 9. I en esports, el Barça retroba amb la victòria a Mallorca gràcies a una segona gran meitat.
Toca la dreta per Lamine Yamal amb l'exterior del peu.
Que bona!
Rafinha, toca Rafinha, gol! Gol, 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 gol!
Els de Hansi Flick van guanyar 1-5 i es posen a 4 punts del Real Madrid amb 2 partits més. Un Madrid que juga avui a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. I a la Copa, patacada a l'Espanyol.
S'acaba el partit a Barbastre. Bogeria absoluta de la gent que avui ha vingut al Municipal. I quin drama, quin desastre per l'Espanyol, que no ha estat capaç d'imposar-se davant d'un equip clarament inferior.
Ha quedat eliminat en caure 2-0 al camp del Barbastre. I encara queden, atenció, places per venir de públic al programa especial del matí de Catalunya Ràdio que farem el dia 23 de desembre.
M'agrada el Nadal, faig petons i regals als carrers i als balcons, plens de llums i colors.
I ara demà, Isalabert, com sentim, farem un especial de Nadal al Teatre Coliseum de Barcelona. Ens acompanyaran, entre altres, també els Amics de les Arts, Dorian, Su, Ginestar o Blaumut.
Penso en carrers poc asfaltats, entre camins, masos i prats. Viure en dilluns és una opció, un cafè amb gel, que és mitja vida. Veure florir en vertical, creure per fi en un signe vital.
I també hi haurà Albert Home, en Xuriguera i en Faixedes, la Judit Mascó, els companys també del búnquer, el que no ha sortit d'aquí, tots els realitzadors d'aquesta casa. Us hi podeu apuntar, però afanyeu-vos, perquè ja tenim la meitat de les places donades. Són 1.500 entrades que estem donant per venir a veure'ns en el Teatre Coliseum de Barcelona el dia 23 de desembre a partir de les 11 del matí. Heu d'entrar al web catradio.cat i us podeu apuntar per venir de públic a la pàgina web de Catalunya Ràdio. Catradio.cat. Demaneu les entrades i afanyeu-vos, perquè això ja està volant. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una reunió que es farà avui a Barcelona entre el govern català, l'Espanyol i l'Ajuntament de Barcelona per parlar d'aquell pla de xoc contra la multireincidència que es va anunciar. El periòdico avança que es posaran més jutges de reforç i s'estudiarà crear nous jutjats. Es mira de resoldre un tap de processos que a vegades s'allarga anys.
I a Brussel·les?
A Brussel·les proposaran rebaixar la protecció del llop a tota Europa. Rebaixar-la, eh? La comissió planteja modificar una directiva europea perquè l'estatus del llop sigui protegida, fins ara era estrictament protegida, que és un estatus superior. Això sí, haurà de votar el Parlament Europeu.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Donald Trump valora canviar el seu candidat a dirigir el Pentàgon. El nom de Pete Hegseth trontolla per les acusacions de comportament sexista i d'abusos amb l'alcohol. El Wall Street Journal diu que Donald Trump considera el governador de Florida, Ron DeSantis, amb qui es van enfrontar a les primàries. De fet, es van dir de tot.
I amb què dinaran avui a la Xina?
A més guerra comercial justament amb els Estats Units, el govern xinès ha anunciat que prohibirà exportar minerals necessaris per fer xips a territori nord-americà. Responen a la decisió dilluns de Joe Biden de vendre xips i determinades maquinàries cap a la Xina.
Avui és dimecres 4 de desembre. Els ruixats que hem tingut aquesta matinada ja s'estan allunyant, però sí que queden molts núvols i boires a bona part de Catalunya. Avui els núvols també aniran marxant a partir de mig matí i la boira sí que pot ser una mica més persistent, especialment en comarques del centre de Catalunya, com l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, la Conca de Barberà. En canvi, cap a ponent, creiem que el vent de mestral que bufarà fort s'encarregarà d'aixecar aquesta boira una miqueta. Avui el mestral bufarà fort i també la tramuntana, especialment a la zona de l'Empordà, provocarà vent intens i també mala mar. Les temperatures de moment avui sense gaires canvis, a l'espera que tinguem una baixada forta dels termòmetres de cara al cap de setmana.
I avui ens fixarem en aquesta vaga que hi ha a Alemanya contra els plans de tancament de plantes de Volkswagen. Ara que els treballadors estan en vaga, parlem del sector de l'automòbil, si està en crisi o no, ho farem a partir d'un quart d'onze. Entre d'altres, en parlarem amb l'expert en motors, Josep Lluís Merlos, i també el periodista i col·laborador d'aquest programa, Antoni Bassas. Però abans, són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Corea del Sud es va refent de l'estrany moviment del president del país, que ha activat l'anomenada llei marcial i ha fet sortir l'exèrcit al carrer amb la intenció de tancar el Parlament. L'ordre li ha durat unes hores, després l'ha retirat i el seu futur polític està acabat. Aquesta matinada el govern ha anunciat la dimissió i els sindicats sud-coreans han plantejat començar una vaga general fins que plegui.
El president de Corea del Sud es diu Yoon Suk-yeol, és un exfiscal que té enfrontaments constants amb l'oposició, a qui va guanyar per la mínima, però que controlen el Parlament. La seva parella està acusada de corrupció i alguns mitjans la situen com a instigadora del comportament del president. Que les multinacionals sud-coreanes que cotitzen a Wall Street baixessin clarament arran de la llei marcial, fins i tot la moneda, el won, també ha influït en la retirada de la mesura.
Enviat especial a Seul, Francesc Canal.
Sentiment d'un cert alleujament entre la població sud-coreana aquest matí després que el president digués aquesta matinada que respectava el vot del Parlament que anul·lava la seva imposició de la llei marcial. Incertesa encara, però, en aquesta crisi política desencadenada de manera imprevista per afeblir l'oposició, però que en realitat ha debilitat el president Yoon Suk-yeol. Tant que el seu mateix partit, el Partit del Poder Popular, conservador, ha convocat una reunió de la direcció per expulsar-lo i preservar així l'ordre constitucional. Segons informen els mitjans sud-coreans, des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
I a França, el president francès Emmanuel Macron ja busca substitut del primer ministre Michel Barnier, que avui s'enfronta a les mocions de censura de l'oposició.
Sí, cau derrotat a l'Assemblea Nacional Francesa, com sembla que passarà, Barnier es convertirà en el cap de govern amb el mandat més curt de la història de França des de la Segona Guerra Mundial.
París, Isabel Galí.
Michel Barnier ha fet un últim intent desesperat per evitar marxar del Palau de Matignon, apel·lant a la responsabilitat dels diputats, però sabent que el reagrupament nacional no ha canviat d'opinió, no s'ha estat de criticar Marine Le Pen.
Le Pen va entrar en una mena de subhasta. Vaig trobar un acord per accedir al pagament de les medicines i quan li vaig dir això em diu també vull les pensions. No vull entrar en un xantatge, no és la meva manera de fer.
L'espantall d'una crisi financera ha estat el recurs més utilitzat en l'entrevista, però els francesos estan dividits sobre això. El 53%, segons l'Institut Ipsos, estan d'acord amb la moció contra Barnier. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'empresa Siemens Molins torna a ubicar la seva seu a Catalunya 7 anys després del referèndum de l'1 d'octubre. La companyia l'havia traslladat a Madrid poc després del moment més àlgid del procés independentista, argumentant que marxava davant la inseguretat causada per la situació política i social.
Sí, ara en un context polític molt diferent, el seu Consell d'Administració ha decidit per unanimitat tornar la seu social a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. Així ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia en un missatge a la xarxa social X, on assegura precisament que l'estabilitat política i la seguretat jurídica poden obrir una nova etapa d'avenços. I el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, creu que altres empreses podrien podrien seguir el mateix camí.
Quan vam iniciar la primera legislatura al govern d'aquesta gran organització que és Foment del Treball, vam dir que abans de que acabés el segon mandat, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint, aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
Siemens Molins, de fet, no és la primera gran empresa que torna a Catalunya perquè Agbar ho va fer un any després del referèndum. De moment, però, l'opció de tornar no entra en els plans, per exemple, ni de CaixaBank ni del Banc Sabadell.
I el govern de Salvador Illa sosté que, malgrat la postura que ha aprovat el PSOE, defensarà el finançament singular i l'ordinalitat per Catalunya.
El Congrés del PSOE va acordar aquest cap de setmana que el nou finançament es basarà en un model de singularitats i s'aprovarà de manera multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera, més enllà de la relació de cada comunitat autònoma amb l'Estat. Però això, segons el govern de Salvador Illa, no serà un impediment per tirar endavant la proposta de finançament acordat amb Esquerra, que té com a eixos principals els principis d'ordinalitat i el de solidaritat, ho ha afirmat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
El govern de Catalunya serà exigent, doncs, amb les necessitats i més si són de finançament per desplegar les polítiques i reforçar els serveis públics a Catalunya, i el marc de joc és clarament els acords que vàrem subscriure amb Esquerra Republicana. Els complirem i els honorarem, com vam dir des del primer dia.
L'ordinalitat es refereix al compromís que Catalunya no perdi posicions entre les comunitats autònomes pel que fa a la renda per càpita després de fer la seva aportació a la solidaritat. El 2023, el dèficit fiscal de Catalunya es va situar en més de 20.000 milions.
I la meitat dels llogaters de Barcelona queden en situació de pobresa després d'haver pagat la renda del lloguer. És una de les principals conclusions de l'informe Viure de Lloguer i Inseguretat Garantida per Llei, que avui presenta l'Institut de Recerca Urbana Idra.
L'entitat assenyala que la temporalitat dels lloguers facilita que s'apugin els preus. En el 50% dels casos, la unitat familiar es queda amb poc més de 500 euros per arribar a finals de mes. El director de l'àrea d'habitatge d'Idra, Jaime Palomera, planteja que s'acosti la legislació espanyola a la d'altres països europeus.
Això és una cosa que ens diferencia del que passa a França, a Alemanya i molts països europeus, on els contractes de lloguer es renoven automàticament, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge.
L'informe també assenyala que només un de cada quatre llogaters forçats a canviar de casa se'n van a barris de renda més baixa. Una altra de les conclusions és que pràcticament no hi ha impagaments en les quotes de lloguer.
9 de cada 10 llogaters mai ha deixat de pagar el lloguer. Per què passa això? Doncs passa com amb les hipoteques, que l'habitatge és l'últim que la gent deixa de pagar. I és una dada important, perquè hi ha un mite com molt, molt estès de que els llogaters, hi ha un risc elevat de que impaguin.
I mentrestant, el govern defensa que la regulació dels preus del lloguer funciona per abaixar preus. El Matí de Catalunya Ràdio us avança que el tercer trimestre de l'any, en les zones on s'aplica la contenció de rendes, el preu del lloguer ha baixat un 0,9% respecte a fa un any.
Són dades que ens avança el Departament de Territori a través de la Secretaria d'Habitatge. A les zones on s'aplica la regulació, el preu del lloguer està baixant tímidament en el tercer trimestre de l'any. En canvi, si només s'analitzen els municipis on no s'aplicava la contenció de la renda, el preu respecte a l'any passat puja un 6%. Segons les dades de la Generalitat, ara el preu mitjà a la ciutat de Barcelona se situa en 1.133 euros al mes i a la resta de Catalunya en els 727 euros al mes. Aquestes dades, sumades al trimestre anterior, marquen una tendència de millora en les zones de mercat tens. Tot i així, per ara, només es tenen dades de dos trimestres per als primers 140 municipis i que els altres 131 declarats tens encara no hi ha cap avaluació.
I el govern espanyol dona detalls també de com serà aquesta empresa pública d'habitatge que va anunciar Pedro Sánchez en el Congrés del PSOE del cap de setmana.
La ministra Isabel Rodríguez ha detallat en declaracions a Televisió Espanyola que es crearà a partir d'una empresa ja existent, l'empresa pública de sòl.
Esto es el fortalecimiento de un instrumento con más recursos, con más capacidad, para que, como decía, desde la urbanización del suelo hasta la entrega de llaves o la gestión de los alquileres pueda ser completada por la Administración General del Estado.
L'objectiu és construir el 1,5 milió d'habitatges que calen per equiparar el parc públic espanyol amb la mitjana europea i fer-ho amb la col·laboració público-privada.
I la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, rep avui el ministre Álvarez a Brussel·les per tractar sobre l'ús del català a l'Eurocambra.
La institució té encarregat un informe sobre l'impacte de la mesura. El govern espanyol ho reclama des de fa més de 2 anys.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Nova acció avui del govern espanyol per reclamar l'ús del català, l'euskera i el gallec al Parlament Europeu. El ministre Álvarez es troba amb la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola. El Parlament Europeu té encarregat un informe sobre el cost que tindria utilitzar als plens les tres llengües. S'ha de discutir en un grup de treball dimarts que ve per després portar-ho a decisió de la mesa. Álvarez vol, segons fonts del Ministeri, discutir avui sobre el calendari per la votació. L'eurodiputat del PSC, Javi López, ho situava durant 2025 en una entrevista ara fa 10 dies al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo espero que durant els propers mesos, és a dir, l'any que ve, tinguem una decisió al voltant d'això i espero que sigui una decisió afirmativa.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que la Unió Europea vol que es prohibeixi el tabac a les terrasses, parcs infantils, per ampliar també aquesta protecció a criatures i joves.
Sí, és una proposta perquè s'endureixin les lleis contra el tabaquisme, que també vol que incloguin els vapejadors i cigarrets electrònics.
I encara un últim apunt abans d'altres notícies que repassarem de seguida aquí al Matí de Catalunya Ràdio. L'alto el foc entre Israel i Hezbollah ha complert la primera setmana i l'acord continua tan fràgil com pràcticament el primer dia.
Ahir un atac israelià va provocar una nova víctima mortal i Netanyahu avisa que el pacte no significa el final de la guerra amb Hezbollah.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel i Hezbollah es continuen acusant d'estar-se saltant el pacte i mentrestant s'acumulen les víctimes mortals, totes al costat libanès. És un alto el foc agafat amb pinces i que sembla condemnat a continuar així de fràgil, a jutjar per les paraules de Netanyahu.
Estem en un alto el foc, no en el final de la guerra. Tenim un objectiu clar, el de retornar els residents al nord i rehabilitar la zona. Estem reforçant aquest alto el foc amb mà de ferro i actuarem davant qualsevol violació, sigui menor o seriosa.
Mentrestant, el Líban busca suport diplomàtic per pressionar Israel perquè abandoni definitivament el país. Segons l'acord, encara té de marge fins a finals de gener. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Denúncia per abús sexual contra un ciclista de muntanya professional. Els fets van passar fa un any i mig, ara que s'ha presentat una denúncia formal als Mossos d'Esquadra.
La denunciant és una ciclista catalana afiliada a la Unió Ciclista Internacional que també ha obert una investigació interna per aclarir els fets. A la denúncia a la qual ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, la dona relata que l'home li va fer petons i tocaments no consentits i li va dir que la violaria. A les 9 parlarem amb ella al Matí de Catalunya Ràdio.
I un intern agredit sexualment també una funcionària de la presó de Lleida. L'home hauria aprofitat un trasllat cap a la cel·la per assetjar la dona i fer-li tocaments. Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. Els fets van passar este dilluns al vespre durant el trasllat dels interns a les seves cel·les després de sopar. Segons ha avançat el cas i ha confirmat Catalunya Ràdio, l'home hauria aprofitat este moment per assetjar la funcionària per l'esquena, fer-li tocaments i també refregar-li les parts íntimes contra la víctima. L'intern va ser reduït i tancat a la cel·la i se li han obert diligències per sancionar l'acció.
I l'autocar accidentat diumenge a l'Alta Cerdanya tenia la ITV caducada?
El govern ha anunciat l'obertura d'una investigació per determinar totes les irregularitats al voltant de l'organització del viatge a Andorra que va acabar en tragèdia. Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Iniciarem un procés d'investigació sobre la companyia, no? Doncs que estava prestant aquest servei i sobre la subcontractació d'aquesta segona companyia que podria estar doncs, en una situació doncs, d'irregularitat i de suspensió de pagaments, no? I amb un autobús sense la ITV.
Recordem que darrere l'accident hi ha probablement una avaria i van morir dues persones, veïnes de l'Hospitalet de Llobregat, que és d'on va sortir l'autocar per passar el dia a Andorra. En funció del que conclogui la investigació, el govern no descarta personar-se en la causa.
I el director executiu de Glovo, Òscar Pierre, nega davant del jutge que la decisió de regularitzar els repartidors que fins ara treballaven per l'empresa com a autònoms sigui una estratègia de defensa judicial.
Pierre ha declarat com a imputat per un delicte contra els drets dels treballadors. La fiscalia l'acusa de continuar mantenint un model laboral basat en falsos autònoms, malgrat que hi ha sentències del Suprem que ho impedeixen. Raúl Maillo és advocat de l'acusació particular i de la CGT i creu que la regularització dels riders anunciada dilluns podria buscar una rebaixa d'una possible pena.
En principio, los hechos cometidos están, podría considerarse una reparación. Lo que pasa es que la reparación también requiere del reconocimiento de los hechos. Es complejo negar los hechos o la tipicidad de los hechos y al mismo tiempo plantearlo como reparación.
I Oriol Junqueras recupera l'exconseller Carles Mundó i projecta l'exportaveu de Madrid, Joan Tardà, per assumir la investigació dels cartells contra els Maragall.
L'exlíder d'Esquerra ha promès que si recupera la presidència del partit el 14 de desembre crearà una comissió de la veritat per aclarir una vegada per totes qui va dirigir aquell atac de falsa bandera.
Barcelona, Albert Prat.
Junqueras ha sorprès amb el fitxatge de Carles Mundó, una figura rellevant a la rereguarda d'Esquerra que no s'ha volgut posicionar públicament en aquesta crisi i a qui fins i tot el president Illa va decidir mantenir el comitè de juristes que l'assessoren quan va arribar a Palau. L'exconseller té l'encàrrec d'aclarir el cas dels cartells colze a colze amb Joan Tardà, el veterà més fidel a Junqueras, i amb l'exadvocada de Cuixart i militant d'Esquerra, Marta Bolinches, a qui també ha pescat per assumir aquesta tasca.
Ens semblen tres noms de prestigi i convidarem també a les altres candidatures que proposin algun nom per incorporar-lo en aquesta comissió per tal d'assegurar la pluralitat d'aquesta comissió de la veritat.
Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el cap de gabinet Isabel Díaz Ayuso haurà de declarar per les filtracions en el cas del frau fiscal que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Miguel Ángel Rodríguez té una citació per després de festes. El jutge instructor vol saber si va ser ell qui va difondre que la fiscalia oferia un acord al defraudador perquè pagués una multa econòmica i reconegués el delicte. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha emplaçat Miguel Ángel Rodríguez a confessar davant la justícia que va filtrar una notícia falsa.
Esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad.
La decisió del fiscal general de desmentir amb una nota la versió de l'entorn de Ayuso li ha costat una acusació per revelació de secrets.
Mentrestant, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, confirma que el comissionista Víctor de Aldama, que assegura tenir proves sobre la relació entre Pedro Sánchez i el cas Koldo, era col·laborador de la Guàrdia Civil.
La relació d'Aldama amb la Guàrdia Civil es remunta a l'època dels governs del Partit Popular. El ministre afrontava una pregunta dels populars sobre la condecoració concedida a l'empresari en etapa socialista.
Col·laboració con esa institución se remonta al menos 5 años atrás de su concesión. La concesión fue en el 2022, es decir, en el 2017. Es decir, en el 2017 era un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy.
Marlaska ha reiterat que la medalla no es va concedir a proposta seva i que estudien la possibilitat de retirar-li.
I una advocada de Barcelona explica que ha sigut víctima d'un sofisticat frau i que els ciberdelinqüents li van robar 70.000 euros en pocs minuts. El seu cas, explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, evidencia fins a quin punt han evolucionat les tècniques d'estafa per accedir a les nostres dades bancàries a través del telèfon mòbil.
L'advocada Elena Jimeno ha explicat que va rebre un SMS suposadament del seu banc que li demanava renovar les claus d'accés al seu compte. Va clicar l'enllaç i durant uns segons se li va bloquejar el mòbil. L'endemà va començar a rebre més missatges advertint-li que hi havia moviments sospitosos als seus comptes, tot i que va comprovar que no eren certs. Llavors, els ciberdelinqüents li van trucar suplantant el telèfon de la seva entitat.
Busco el número per internet, veig que és de l'oficial de BBVA i l'agafo. Una persona em comença a dir que és el gestor Netcash de BBVA de l'oficina antifraude, em comença a dir el meu nom complet, DNI, el meu compte bancari, el titular del compte bancari, tot. I clar, em diu que els meus comptes estan compromesos, em recomana esborrar-me l'aplicació.
Ho va fer i li van dir que li trucarien des de l'oficina per renovar les claus d'accés. La trucada no va arribar i quan ella va trucar al seu banc ja li havien buidat els comptes.
Ara ella reclama al banc que li tornin els diners.
En casos com aquest, la justícia està donant la raó als usuaris, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio l'advocat de l'organització de consumidors SECO, César Díaz.
El banco lo que tiene que hacer es automáticamente devolver el dinero, salvo que acredite que ha habido fraude o habido una negligencia grave. Es decir, no vale solo con suponer o decir que ha sido una negligencia grave porque ha pinchado un enlace.
I el perit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà ha explicat també a Catalunya Nit que davant d'un comportament sospitós no ens hem de refiar ni dels números que coneguem.
Hi ha unes tècniques que es diuen spoofing, en la que tu pots falsificar perfectíssimament el número amb el que tu reps l'SMS i el mateix la trucada.
El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 8.500 reclamacions per fraus i estafes.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Que no falti, que n'hi hagi per tothom. Per això m'anima que em tracen la rumba d'escalador.
El Petitet rebrà la Creu de Sant Jordi a títol pòstum per la seva feina en favor de la rumba catalana. Entre els distingits també hi ha l'exdirigent d'Esquerra Republicana Josep Lluís Carot Rovira, la futbolista del Barça Aitana Bonmatí, la periodista Àngels Barceló i els actors Clara Segura i Eduard Fernández. Les creus es lliuraran el dia 23 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya.
Doncs felicitats a tots els guanyadors d'aquesta Creu de Sant Jordi. I la segona.
Què serà de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida.
Rita Payés actua avui a la capital catalana dins el festival Jazz Barcelona. L'artista presentarà el seu tercer disc de Camino al Camino, acompanyada de 5 músics més, i el concert és a 8:45 del vespre a la sala La Paloma.
Rita Payés també serà col·lapse aquest cap de setmana. I la tercera?
ACDC anuncia la seva primera gira pels Estats Units després de 9 anys. A la primavera, la banda australiana farà 13 concerts amb la gira Power Up, que també dona nom al seu últim disc i que ja van presentar a Sevilla aquest agost passat. Si els voleu veure, les entrades es posen a la venda aquest divendres.
Podria ser la banda sonora dels esports, Robert Prat, perquè el Barça ha golejat el Mallorca i torna a exhibir-se a la Lliga.
Sí, una victòria molt heavy, molt dura pel Mallorca. Una 5 amb gols de Ferran Torres, de Jon Pau Víctor i 2 de Rafinha, Lamine Yamal.
Res molt important al final per tornar a la dinàmica de les victòries en Lliga. Sí, és veritat que a la Champions estàvem molt bé, però en Lliga estàvem perdent punts molt tontos.
Lewandowski va ser suplent, avui Athletic Club Real Madrid a partir de les 9.
I l'Espanyol, eliminat de la Copa al camp del Barbastre, 2-0.
Derrota clara de l'equip blanquiblau davant un rival de quarta divisió, segona ref. El tècnic Manolo González creu que no els penalitzarà.
No penso que no té que marcar. A mi, personalment, si tu en un partit com aquest ets incapaç de marcar, no mereixes passar, i així ha sigut al final.
També eliminació de l'Europa, 1-2 davant les Palmes, fent un bon partit. Alberto González, tècnic de l'equip de Gràcia.
Ha sigut un partit molt bonic per la nostra gent, per viure un altre cop a Nou Sardenya una gran festa al futbol, i jo d'aquí felicitar-los, perquè jo han competit molt bé, jo crec que han posat les coses molt difícils a tot les Palmes.
Aquesta nit, Sant Andreu Betis, Nàstic Osca a les 7, Logroñés-Girona a partir de les 9, transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio d'aquesta jornada de Copa. El Barça que perd a l'Eurolliga de bàsquet d'un punt a la pista de Panathinaikos, 90-89, la penya visita el Japó de Tel Aviv a l'Eurocup. La nedadora catalana Jessica Vall anuncia que retira els 36 anys amb un bronze mundialista, i l'exblaugrana Òscar García Junyent té nou equip, el Chivas de Guadalajara de Mèxic.
I ara has apuntat que no li és a l'especial Nadal que farem del matí de Catalunya Ràdio.
Home,
no?
Hi ha de ser, eh?
Home, això
jo
serà...
A les 6 de matí ja hi seré.
El dia 23 de desembre, al sí? Teatre Coliseum de Barcelona.
Molt bé.
Viurem un Nadal molt especial. De fet, serà un espectacle que farem des de les 11 del matí fins a les 2.
Perfecte.
Portes obertes a les 10 del matí, una horeta abans.
Van dir que estan volant les entrades, eh?
S'estan acabant molt ràpid, per tant, encara queden, eh? La gent pot anar al web catradio.cat i allà es pot apuntar i demanar les seves entrades. Hi haurà els Amics de les Arts,
bueno.
Blaumut, Ginestà, Dorian, Demà és a l'Avers, Su, Judit Mascó, Albert Tom,
oi,
el Soligueria de Faixedes, el Joel Díaz, el Màrius Serra,
els realitzadors d'aquí a la casa,
els de la tarda, els del suplement, tots, els que no surti d'aquí, tots allà.
Tots allà.
I més veuràs sorpreses que no podem...
Bueno, que de moment no direm.
Va, exacte, anava a dir-ne una, però no la direm. No, no. La direm. Però abans, sapiguem que no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he pogut dormir pensant en com deu estar Òscar Pierre, el fundador i director general de Glovo, després d'haver comparegut davant d'un jutge imputat per un delicte contra els drets dels treballadors. He estat pensant en ell perquè crec, i posaria la mà al foc de fet, que aquest noi està sincera i genuïnament convençut que no només no ha fet res malament, sinó que en comptes de posar-li pals a les rodes, el que hauríem de fer com a societat és aplaudir-li aquesta idea seva tan superrevolucionària i tan tecnològica d'explotar pobres en bicicleta. Fins i tot ara, amb un munt de condemnes acumulades a la seva empresa i havent pagat milions en multes, gran part d'aquesta societat segueix veient aquest noi com un referent, un exemple i ara també una mena de màrtir. Perquè és molt possible que aquesta idea, la d'explotar els pobres fins allà on permeti la llei i a vegades inclús més enllà, és exactament el que Òscar Pierre hagi après a totes les universitats i escoles de negoci on es deu haver format.
I aquesta hora, Canalies, quina alegria.
Bon dia, i alegria amb Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. De fet, és un dels himnes més optimistes de l'artista, però, de fet,
L'única sensació que deu sentir últimament el cantant i actor és la frustració perquè no para de cancel·lar concerts per problemes de salut. L'últim ha estat el que tenia previst per fer a Oklahoma City i amb aquest ja en suma 8. Timberlake ha explicat a través del seu Instagram que es va fer mal a l'esquena a New Orleans i que els seus metges li han recomanat que descansi una mica més per poder-se recuperar. Recordem que la gira de Forget Tomorrow només passarà pel festival icònic a Santa Lucía, que se celebrarà a Sevilla el 30 de maig de l'any que ve. Una data on el cantant segur que es troba en plena forma per ficar-se una vegada més al públic a la butxaca.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Marxa enrere del president sud-coreà que havia declarat la llei marcial.
El mandatari argumentava que l'oposició tenia lligams amb el règim de Corea del Nord, però aquests diputats han derogat la mesura al Parlament i un Suk-yeol no ha tingut més remei que fer tornar l'exèrcit a les casernes.
Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
Els Estats Units també li havien reclamat que respectés el poder legislatiu.
I el president francès Emmanuel Macron ja busca substitut del primer ministre Michel Barnier.
El cap de govern francès s'enfronta avui a les mocions de censura de l'oposició i tot apunta que no les passarà. Barnier demana a l'oposició que eviti sumir la república en el caos.
La situació és difícil des del punt de vista pressupostari i financer, des del punt de vista econòmic i social, com els he dit. Ara bé, hi ha una cosa de la qual estic segur. La moció de censura de demà farà que la situació sigui més difícil i més greu.
I aquí l'empresa Ciments Molins torna a ubicar la seva seu a Catalunya, 7 anys després del referèndum de l'1 d'octubre.
Concretament a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, ho ha celebrat el president Salvador Illa i des de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, apunta que pot no ser l'única.
Quan vam iniciar la primera legislatura al govern d'aquesta gran organització que és Foment del Treball, vam dir que abans de que acabés el segon mandat, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint, aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'únic.
També us expliquem que la meitat dels lloguers de Barcelona queden en situació de pobresa després d'haver pagat la renda del lloguer.
És una de les principals conclusions de l'informe que avui presenta l'Institut de Recerca Urbana Hidra. Jaime Palomera és director de l'àrea d'habitatge.
Això és una cosa que ens diferencia del que passa a França, a Alemanya i molts països europeus, on els contractes de lloguer es renoven automàticament, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio, denúncia per abús sexual contra un ciclista de muntanya professional.
Els fets van passar fa un any i mig i ara s'ha presentat una denúncia formal als Mossos d'Esquadra. La denunciant també ciclista. A partir de les 9 parlarem amb ella per saber-ne més detalls.
I ja no n'hi ha prou amb ser milaurista. La nova frontera per delimitar la capacitat de tirar endavant sense gaires dificultats econòmiques són els 2.000 euros.
I alerta perquè, segons l'INE, 4 de cada 10 treballadors de l'Estat cobren menys d'aquests 2.000 euros bruts al mes. Josep Lladós, economista i professor de la UOC, creu que l'augment del salari mínim és una bona mesura.
És una mesura que dificulta les coses de l'empresa perquè justament pugem els salaris de llocs de treball que són menys productius i això posa una mica en risc la productivitat, és un repte per l'empresa, però sí ajuda molt a efectes distributius, és a dir, ajuda molt la lluita contra la desigualtat.
I afanyeu-vos, perquè si voleu venir a l'especial de Nadal que farem al matí de Catalunya Ràdio el 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona, ja podeu apuntar-vos al web de Catalunya Ràdio.
M'agrada el Nadal, faig petons i regals, als carrers i als balcons, plens de llums i colors.
Serà un programa especial amb números musicals del Dia de la Marmota d'Enric Cambray. També tindrem actuacions dels Amics de les Arts, de Dorian, de Su o Ginestà, entre d'altres, i ens acompanyaran els regidors realitzadors de la casa i també l'Om, en Xurí i en Fel, en Mascó i els companys del Búnquer i el que no et surti d'aquí.
I repassem també què diuen les portades dels diaris. Albert Montilla.
Molt bon dia, Ricard. Majoria de portades centrades en l'Àsia Oriental. L'Ara titula Crisi a Corea del Sud pel xoc del president amb el Parlament. La Vanguardia diu que té que un intent de cop d'estat dispara la tensió i El País explica que el Parlament sud-coreà frena la llei marcial que havia tramat el president. Una altra notícia comentada per gairebé tots els diaris és que la Cimentera Molins decideix retornar a la seu social de Madrid a Catalunya, com ara explicàveu. El periòdico explica avui el pla de xoc que presenten el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per agilitzar la justícia. Titula Més jutges de reforç contra la multireincidència i també destaca que l'autocar accidentat a França circulava amb l'ITV caducada. La Razón titula que Begoña Gómez té 10 comptes bancaris i només 40 euros de saldo i diu que els pagaments de la Complutense anaven a dipòsits que no coincidien amb el seu nom. I acabem amb El Mundo, que aprofundeix en el pla del govern espanyol per regular la tecnologia. A banda de l'ús de telèfons sense internet per adolescents, que ja explicàvem ahir, el Consell de Ministres va debatre minimitzar l'ús digital a les escoles i que el porno extrem sigui delicte.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomé?
Bon dia. Avui comencem el dia amb molts núvols i boira. Els núvols aniran marxant. La boira sí que es pot mantenir, sobretot al centre de Catalunya. I avui també serà un dia ben fort, amb tramuntana a l'Empordà, al cerç al sud de Catalunya, i també farà vent als cims del Pirineu.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Carles Segués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Cada mes l'entitat fa front a desenes d'avisos de desnonament. En l'intent d'aturar-los, en alguns casos, els afectats poden arribar a aconseguir els diners que reclamen els grans tenidors per la compra de l'habitatge on viuen. Demanen ajuda a amics, familiars i coneguts. Segués diu, però, que ni així es pot garantir aturar el desallotjament.
Sovint ens trobem amb ofertes fetes, adaptades al que es demana, demanant ja per signar contracte d'arres i malgrat tot això arriba el moment i no s'ha suspès el desnonament. I això ens demostra que aquests grans tenidors, siguin Promontoria, siguin Divarian, no tenen cap tipus de coneixement ni de la realitat, ni pensen en les famílies com les estan afectant.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Emocionar-se amb la sortida del sol, amb una cançó a la ràdio, o conduint el nou Audi A5 avant. Hi ha coses que fan que el camí es torni extraordinari. Nou Audi A5 Avant des de 490 euros al mes amb Bici Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 14.429 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulten les condicions a Audi.es.
Aquest Nadal regala aventures plenes de valors. Regala els llibres del Pot Petit. 6 històries amb personatges molt divertits. El lleó vergonyós, els pirates rodamons, el drac rac, el cop poruc, l'aura, la dinosaura. I aquest Nadal també, l'Ona, l'estrella del pop. Canta, balla i llegeix amb els llibres del Pot Petit.
Moment de fer un cop d'ull a com tenim els mercats. La borsa espanyola aconsegueix la seva quarta sessió consecutiva a l'alça i avui obrirà els 11.800 punts després que l'IBEX pugés més d'un 1%. Destaquen les pujades de les empreses d'infraestructures, d'ACS, que ho fa gairebé un 5,5%, i també de Ferrovial, que ho fa un 2,6%. A França, a l'espera del resultat de la moció de censura que amenaça a derrocar el govern de Michel Barnier, la borsa francesa s'escapa de les caigudes i anota un 0,26%. I ens acabem fixant en les borses asiàtiques, que aquesta hora obren en verd amb tímides pujades. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquestes festes regala emocions amb la presència. Un thriller sobrenatural en clau de comèdia a la Villarroel. Regala teatre. És fàcil. És especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Només avui i demà a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et retornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Si compres 10 euros, et retornem 10 euros en xecs màgics. Si en compres 100, en retornem 100 i així en totes les teves compres.
Només avui i demà xecs màgics a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Pau Matas i Oriol Pla estrenen Gola al Teatre Nacional de Catalunya. A Gola, els creadors de l'exitós Travi reflexionen sobre una societat desigual i compulsiva i un sistema que no s'atura i ho engoleix tot. Gola. Fins al 22 de desembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Fa 20 anys parlàvem de la generació dels mileuristes per referir-nos a les persones que arribaven tot just als 1.000 euros al mes amb sous precaris. Ara, dues dècades després, i després d'anys de preus disparats, parlem dels 2.000euristes.
És, segons els economistes, la nova frontera per delimitar la capacitat de tirar endavant sense gaires dificultats econòmiques. I alerta, perquè segons l'INE, 4 de cada 10 treballadors de l'Estat cobren menys de 2.000 euros bruts al mes. En els últims anys els sous han pujat, però encara no han fet més els preus, sobretot el de l'habitatge, que és on es continua destinant el gruix del sou. Josep Lladós és economista i professor de la UOC.
I això és especialment preocupant, i d'aquí ve doncs aquesta alerta de que amb 2.000 euros potser no en tens prou, perquè sobretot afecta el col·lectiu doncs, que és més vulnerable en el mercat de l'habitatge, que normalment és justament gent de rendes més baixes, que té situacions laborals menys estables, i sobretot la població jove.
Pels experts, la pujada del salari mínim, que ara el govern espanyol vol situar en els 1.200 euros al mes, és una bona mesura per intentar fer pujar també la resta de salaris.
És una mesura que dificulta les coses de l'empresa, perquè justament pugem els salaris de llocs de treball que són menys productius, i això posa una mica en risc la productivitat, és un repte per a l'empresa, però sí ajuda molt a efectes distributius, és a dir, ajuda molt en la lluita contra la desigualtat.
Detingut un home de 38 anys a Mollet del Vallès que es feia passar per un nen de 15 i que va crear diversos perfils falsos a les xarxes socials. Amb aquest sistema van guanyar 153 menors i va obtenir-ne mig miler de fotografies i vídeos pornogràfics. Miquel Jarque.
La investigació dels Mossos d'Esquadra comença a finals d'agost a través de la denúncia d'una mare. En la seva declaració explica que la seva filla de 13 anys tenia contactes a través de xarxes socials amb un home que deia tenir 15 anys i es feia dir Dani. Un cop va guanyar prou confiança, li va demanar imatges i pràctiques sexuals a través d'internet. Amb aquest sistema de perfils falsos, alguns com el d'un jove esportista o una noia lesbiana, va fer que contactés i enganyés 153 menors més. El seu ordinador i el telèfon mòbil hi van trobar 419 arxius de pornografia infantil i més d'un miler d'arxius relacionats amb la captació de menors. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
Precisament ahir el periodista Jofre Llombart va explicar en aquest programa que ha denunciat un compte d'Instagram per publicar acusacions, calúmnies i rumors de desenes d'adolescents a Sant Cugat del Vallès.
Aquest cap de setmana han començat a aparèixer a través d'un compte d'Instagram una sèrie de missatges anònims en què atribuïen informacions, mentides, calúmnies, vexacions, amenaces, insults cap a adolescents de Sant Cugat. A través d'aquest compte no penjava cap post, però sí a través d'stories penjaven aquests missatges.
El psicòleg i expert en addicció a les noves tecnologies, Marc Massip, insisteix al matí de Catalunya Ràdio que la solució per frenar aquest tipus de ciberassetjaments passa, diu, per prohibir l'accés a les xarxes als menors de 16 anys.
I jo penso que sí que hi ha una solució i que això es pot evitar, i és que tu tinguis que tenir una edat per entrar a la xarxa social i tinguis que dir qui ets. Si fos impossible que un nen es saltés aquest control d'edat, no seria possible entrar a les xarxes.
La presidenta del govern de les Illes Balears, Margarida Proens, ha revelat que li van diagnosticar esclerosi múltiple quan tenia 19 anys.
Proens participava a Eivissa en un acte divulgatiu sobre aquesta malaltia on es va projectar un curtmetratge amb testimonis d'afectats d'esclerosi. Ella és una de les testimonis del documental i ho ha aprofitat per lloar els avanços de la sanitat pública amb aquesta malaltia crònica.
Yo estoy bien. Y yo me diagnosticaron de forma muy rápida. Tenemos una sanidad pública maravillosa, con unos médicos maravillosos, con un acompañamiento maravilloso, que nunca he querido tampoco mostrar por pudor, porque yo no quiero ser ni ejemplo de nada, ni referente de nada.
Catalunya vol implantar un certificat de presència d'amiant als edificis que sigui obligatori en qualsevol compra, venda o contracte de lloguer.
És una de les mesures del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant que el govern envia al Parlament perquè hi doni el vistiplau definitiu.
Montse Poblet.
Es calcula que a Catalunya encara hi ha entre 2 i 3 milions de tones d'amiant, però la majoria no sabem ni on són ni en quin estat es troben. Per fer aflorar tot el fibrociment que hi ha en edificis privats en forma de canonades, dipòsits, cobertes i altres elements, el projecte de llei preveu crear un nou certificat de presència d'amiant que s'exigirà qualsevol contracte de compra-venda o de lloguer a l'estil del que ja es fa amb el d'eficiència energètica. També es vol obligar a facilitar les informacions sobre la presència d'aquest material que s'obtinguin amb les ITES o en actuacions d'emergència com les que fan els edificis els bombers. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un minut i tres quarts de set del matí, obrim la crònica de cultura parlant de teatre.
Bien, bien. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi.
Perquè Marta Viana, la Sala Beckett presenta La cuina dels pirates teatre.
Sí, inspirada en la cuina d'Arnold Wesker, l'actriu i dramaturga Laura Huberta ha reescrit la peça. És una proposta que es podrà veure a partir de la setmana vinent i que reflexiona sobre la precarietat laboral, la dificultat d'accedir a un habitatge i les relacions humanes.
Barcelona, Marta Vives.
Laura Huberta ha agafat l'essència de l'obra de Wesker per situar-la ara a una cuina d'un restaurant familiar de tota la vida del barri del Raval de Barcelona, en plena gentrificació.
En el nostre cas, no, on he situat jo l'obra, és a la ciutat de Barcelona, que actualment crec que hi ha una pressió i un ritme que tothom nota i que, vulguis o no, t'afecta directament.
Els pirates han portat així a escena la precarietat, els sous baixos, la crisi de l'habitatge i la pressió per haver de compaginar diverses feines. La cuina es podrà veure a la Beckett del 19 de desembre al 12 de gener. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara cinema.
Are you English? No, I'm not English.
Why? Perquè demà dijous arriba al cinema una de les pel·lícules favorites als Oscars d'aquest any, Emilia Pérez. És un musical sobre el narcotràfic a Mèxic dirigit per un francès i protagonitzat per dues nord-americanes, Zoe Saldaña i Selena Gómez.
I entre les actrius també hi ha l'espanyola Carla Sofía Gascón, que és pràcticament desconeguda aquí, i amb qui ha parlat el Marc Garriga.
Carla Sofía Gascón és un terratrèmol. Si acaba nominada a l'Oscar, a banda de fer història com la primera actriu trans a aconseguir-ho, ja avisa que arrasarà Hollywood i confessa que la seva feina té un valor afegit pel fet de ser trans.
Soy una actriz que ha hecho un trabajo que es muy difícil que ningún otro actor o actriz pueda conseguir repetir en... ni que creo que se haya hecho. Y otra cosa es estar orgullosísima de poder dar a una minoría una esperanza de que el mundo puede cambiar y puede ser mejor. Y no solamente a la minoría a la que represento, sino a muchísimas personas que lo único que desean es vivir en paz, en libertad y amor, y que no las dejan los demás porque son unos hijos de la gran puta.
Marc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb alguns apunts més de cultura. Comencem a Girona, on avui l'actor Pere Arquillué fa una lectura de textos de Modest Prats.
Tots sabem que cap allà al segle X-XI comença a aparèixer aquesta idea del
Modest Prats, creu de Sant Jordi, sacerdot, filòleg i teòleg, va parlar de llengua i literatura, va reflexionar sobre l'Església i també el país. Avui, Pere Arquillué i també l'escriptor Josep Maria Fonalleres faran un repàs dels textos més coneguts. S'inclou al Festival Temporada Alta i començarà a les 8 del vespre a la Catedral.
A Lleida podem fer un viatge al passat a través de la carretera nacional 2.
Serà amb l'exposició a l'Institut d'Estudis Ilerdencs que porta per nom Nacional 2 un museu imaginari. Aquesta via va ser un dels principals eixos de comunicació de les comarques de Ponent, però avui en dia es troba ja en desús. A través de la càmera del fotògraf Santos Montes descobrirem les cases abandonades, els tallers, els restaurants i els camins deserts que s'han convertit en els testimonis d'una altra època.
I acabem a Tarragona amb la guitarra flamenca de Yeray Cortés.
Avui es podrà veure el primer llargmetratge d'Anton Álvarez, més conegut com a Se Tangana, la pel·lícula que va guanyar el Festival Inèdit de Barcelona millor documental musical de l'Estat. Es passa avui en la inauguració del REC Festival Internacional de Cinema, que comença avui. La pel·lícula es pot veure al Teatre Tarragona a 7:45 del vespre.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Sí.
S'ha acabat el novembre de merda, deia Flick en roda de premsa. Una maneta anticrisi pel Mundo Deportivo, un així guanya el Barça pel diari Esport. Una gran reacció del conjunt blaugrana. L'esportiu compara el partit amb el lot de Nadal, un regal del Barça que ha recuperat la màgia amb Lamin Yamal, diu el diari Ara. El periódico destaca que és una golejada sense Lewandowski i amb intervencionisme de Lamin Yamal i el seu soci, Rafinha. La Vanguardia parla d'un Lamin Yamal líder davant la baixa de Lewandowski amb un intocable Rafinha. El Marca assegura que el Barça ha aconseguit tallar l'hemorràgia, mentre que l'AS destaca el cop de cap i l'empenta del jugador del Mallorca, Mojica, al seu company, Morlanes, després que el Mallorca encaixés un gol. I l'Espanyol està de pega i ensopega. Fracàs a Barbastre pel periòdico, eliminació que fa mal per l'esportiu, un cau fulminant pel Mundo Deportivo, una catàstrofe, mentre que l'Esport i la Vanguardia parlen de ridícul. El Marca fa referència també a una notícia d'iNews que explica que Paula Badós ha rebut una advertència de la directora del circuit femení per racisme. L'entrenador de la tenista va publicar una foto de Badós imitant els ulls allargats de la seva rival xinesa amb uns escuradents.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
Sense fer un partit rodó ni brillant, el Barça va guanyar Mallorca per 1-5 i en podrien haver estat tranquil·lament 7 o 8. No tant a la primera part, però sí a la segona, el Barça va recuperar l'eficàcia de cara a porta, la intensitat en els duels i en la pressió, i la concentració defensiva. I així és més fàcil assemblar-se a l'equip abassegador de l'inici de temporada que vol Hansi Flick. Tot també és més fàcil si Lamin no té un gran dia, però provoca un penal i s'inventa una assistència que desequilibra en el partit. I si Rafinha continua produint com una màquina. 16 gols i 9 assistències ja ha fet el brasiler aquesta temporada. Ahir l'important era guanyar per evitar que la preocupació es convertís en nerviosisme. Ara, contra el Betis i el Dortmund, veurem si, havent passat el novembre de merda, el Barça torna a ser un equip estable.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. Gaudeix de 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. I si en tens necessitat, durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAAU fins al 31 de desembre de 2024. Més informació a Hyundai.es.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs mira, avui destaquem de moment la baixada de la temperatura forta que hem tingut a muntanya. A la resta de Catalunya, com que hi ha molts núvols, la temperatura potser no ha baixat tant com ahir, però sí que es manté encara l'ambient fred. Amb núvols, boires a aquesta hora, però el ruixat ja sí que ha anat marxant. La idea és que els núvols aniran marxant a partir de mig matí, aproximadament, s'imposarà el sol, i sí que les boires poden ser una mica més persistents en alguns sectors, potser no tant avui a Ponent, sinó més aviat cap al centre de Catalunya, en comarques com l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, la Conca de Barberà. Aquí es pot mantenir una mica més estàtica la boira. En canvi, a Ponent el que tindrem serà vent de mestral que anirà bufant amb força durant tot el dia i també la tramuntana. Tramuntana avui que s'espera que sigui forta a la zona de l'Empordà amb bastanta mala mar i tot plegat amb aquestes temperatures que dèiem que es mantenen encara fresques. Però a l'espera, sobretot, d'una baixada important de les temperatures que tindrem de cara al cap de setmana que podran acompanyades de nevades importants a tot el Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 parlarem d'una denúncia d'abús sexual contra un ciclista de muntanya professional. Comptarem amb el testimoni de la denunciant.
El sector de l'automòbil està en crisi? A partir d'un quart d'11 ho comentarem amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos i amb Antoni Bassas i escoltarem l'opinió del sector. Un enamorado de los
coches del pasado. S'ajorna l'estrena del Gran Salto, la sèrie sobre Gervasi de Fer per acusacions d'abús sexual contra ell. En parlarem amb Mariola Cubells i Toni García Ramon.
A les 11 ens visitarà el músic Pau Ballbé, a punt de començar la nova gira de concerts de presentació del seu últim disc, Agorafilia.
I em vas dir com més gran em faig, menys entenc i ho té tot clar.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Viu la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de 6:45, al canal exclusiu digital Sant Andreu Betis. I després, Logroñés Girona.
Segueix els partits dels equips catalans a la Copa amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés, al canal exclusiu digital. I ara entrem al búnquer.
Bé, jo has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
Però, home, vol una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, no havia
tingut. A mi m'agradava la Brenda de Sensació de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandall.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una...
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ja s'acosta Nadal. Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too.
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids.
Bona sort. A veure si ens veieu.
Bye.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:54. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president de Corea del Sud retira la llei marcial pel rebuig social i polític.
I un Suk-yeol volia debilitar l'oposició acusant-la de contactes amb Corea del Nord, però no ha tingut més remei que fer marxa enrere.
Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
I a França, Emmanuel Macron busca substitut del primer ministre Michel Barnier.
Avui s'enfronta a les mocions de censura de l'oposició si cau Barnier, haurà estat el cap de govern amb el mandat més curt de la història de França.
L'empresa Ciment Molins torna a Catalunya 7 anys després de l'1 d'octubre.
La companyia havia traslladat la seu social a Madrid. Ara tornen a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, creu que altres empreses podrien fer el mateix.
Ara em dic que, abans de que acabés el segon mandat, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint. Aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
I la meitat dels llogaters de Barcelona queden en situació de pobresa després d'haver pagat la mensualitat.
Es queden amb poc més de 500 euros per arribar a final de mes. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana Hidra.
Això és una cosa que ens diferencia del que passa a França, a Alemanya i molts països europeus, on els contractes de lloguer es renoven automàticament, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge.
Mentrestant, els preus del lloguer baixen un 0,9% a les zones tensionades.
És una dada que ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, que fa referència al tercer trimestre de l'any en les zones on hi ha contenció de rendes. En canvi, on no s'aplica el lloguer, s'ha encarit un 6% en un any.
I us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, denuncien per abús sexual un ciclista de muntanya professional.
La denunciant és una ciclista catalana afiliada a la Unió Ciclista Internacional. Va passar fa un any i mig i ara ha presentat denúncia als Mossos. A partir de les 9 parlarem amb ella.
Vaga d'escombraries a Barcelona per Nadal.
Els treballadors de la neteja demanen millores salarials i que l'Ajuntament s'impliqui en les negociacions. Si no tanquen cap acord, la vaga començarà el dia 22 a les 10 del vespre.
I després que s'hagi sabut que l'autocar accidentat diumenge no havia passat la inspecció tècnica de vehicles, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia.
Bon dia, Ricard. Sembla ser que l'autocar sinistrat aquest passat diumenge al Coll de Pimorent, on van morir dues persones, no tenia la ITB en rigor. Evidentment, aquesta desgràcia és sobretot responsabilitat d'una companyia negligent que haurà de pagar per la seva deixadesa. També hi ha la culpa d'un sistema de viatges low cost que promet miracles a baix preu i que ens han entabanat a tots amb els seus sopars de duro. En efecte, tots podríem haver estat passatgers d'aquest autobús. Sabent el pa que s'hi dona, per tant, resulta més savi no jugar-se la vida per uns quants euros i abans de viatjar estar segurs que les companyies de transport on fotem el cos són competents. I si per això cal afluixar una mica més la mosca i podem dormir tranquils, sabedors que nosaltres, els nostres amics o familiars, van en un autocar amb els frens en regla, doncs millor. Uns quants euros, insisteixo, poden salvar quilos de llàgrimes.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam parlar i força del germà del president espanyol Pedro Sánchez, David Sánchez, un músic amb un currículum que ha cridat l'atenció de Jiménez Los Santos.
Tuvo becas para residencias artísticas en Tokio y en Toulouse.
Caram.
La veritat és que ha viatjat molt.
Típicos estudios de...
Ja ens estarà més ben preparat que el seu germà i estem perdent una oportunitat.
Venga, hombre, vaya gentuza. Lo que se puede permitir cualquier español.
Bueno, claro. Ya estaría,
lo natural, lo normal, es un tío que ha estudiado en Estados Unidos, San Petersburgo, Suiza, Milán, Siena, Tòquio i Toulouse. Yeah. Y lo normal es terminar trabajando en la Diputación de Badajoz, coordinando la escuela de música.
Perdona, perdona, Jiménez, es veu que hi ha molt nivell a Badajoz, eh?
Allà, home, a nivell.
Sí, és veritat.
Allà han sortit noms com...
Grans, home.
Sí, sí, per exemple...
Ara no me'ls facis
home,
dir tots.
Ara no. M'està fent embut,
és l'hora que és, però...
Vinga, hombre, si creen que nos chupamos el dedo.
Somemos.
Vale, fins aquí.
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Calçada.
En aquest caos en el qual estem tots immersos, ple de saturació informativa que ens desorienta més que altra cosa, l'escepticisme és l'antídot que ens porta a qüestionar-nos. Per l'escriptor Joan Fuster, aquest escepticisme era el mètode per posar a prova permanentment les idees pròpies i les dels altres. I avui, un bon motiu per llevar-se és recordar un altre valuós mètode amb el que comptem per continuar en aquest camí escèptic. La intel·ligència artificial. Omplim-la de preguntes, sense esperar tantes respostes. I així la farem molt més natural. Bon dia tinguem.
I el segon motiu, la Llucia Ramis.
La paraula de l'any, segons la Universitat d'Oxford, ha estat brain rot. És el terme que descriu la sensació que tens després d'haver passat massa estona davant del mòbil, perdent el temps de les xarxes, i es podria traduir com a podridura cerebral. El primer a emprar el mot brain rot va ser l'escriptor Henry David Thoreau, el llibre Walden, de 1854, i ho va fer per criticar la tendència de la societat a devaluar les idees complexes en favor de les més simples. Per tant, avui pot ser un bon dia per llegir Walden, per reflexionar sobre el que fan les xarxes en el nostre cervell i per escoltar els fixis.